Bona tarda, són les dues. Mesos i mesos que ens persegueix, és la principal preocupació a tot arreu, a les empreses, a casa, a entitats, i és la culpable de que cada dia apareguin conceptes, percentatges, xifres i mètodes que molts desconeixíem i que en general costen d'entendre i també d'explicar. En un 2022 postpandèmic, l'economia s'ha convertit en la protagonista absoluta de l'actualitat. Vam començar a principis d'any amb les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, cada mes amb l'augment de l'IPC, les pujades eternes del preu de la llum i del gas, l'excepció ibèrica, o avui mateix amb la pujada d'interès que suposem que anunciarà el Banc Central Europeu, o les mesures que vol aplicar la Comissió Europea per reduir el benefici de les empreses elèctriques. Per posar ordre a aquest munt de paraules i per entendre també com ens afecta de veritat cada un dels titulars econòmics que us expliquem, avui estrenem una nova secció, un espai amb el grup d'economistes 08, on cada setmana amb un professional diferent intentarem que ens expliquin d'una manera entenedora tot el que passa al món i que acaba repercutint al nostre compte bancari.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, comencem pels titulars pendents d'aquesta hora del Banc Central Europeu, que està reunit per decidir una nova pujada dels tipus d'interès. El que sí que donen per fet tots els experts és que s'incrementarà de nou el preu del diner. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El dubte és si la pujada serà de mig punt o directament de 0,75. Si es confirma la segona opció, els tipus d'interès se situarien per sobre de l'1% i seria la pujada més gran que ha fet el BCE en tota la seva història.
I a Catalunya, Salut vol que es torni a vacunar a l'hora de Covid i de grip els més grans de 60 anys. Ho demanarà a la Comissió de Salut Pública d'avui. Mentrestant, el que ja se sap és que el departament vacunarà contra l'herpes zòster a totes les persones de 65 anys i de 80.
Es tracta d'una erupció cutània que provoca molt dolor i patiment a les persones grans. Una altra novetat del calendari vacunal d'aquest any és que per primera vegada Salut administrarà la vacuna contra el virus del papiloma humà en nois d'11 i 12 anys.
I encara pel que fa a l'economia, les distribuïdores d'aliments consideren il·legal la proposta de la vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, de posar un topall a la cistella de la compra.
Ho ha dit a Radio Estel el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Aliments de Catalunya, Roger Gaspa. Des de la patronal també proposen mesures com reduir de forma temporal l'IVA dels productes alimentaris.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Carlos Alcaraz s'ha classificat per les semifinals de l'Open dels Estats Units i està més a prop d'assolir el número 1 mundial.
Alcaraz ha superat a l'italià Jannik Sinner en un partit èpic que anava perdent 2-1 i ha acabat remuntant. És la primera vegada en la seva carrera que arriba en aquesta fase d'un gran slam.
I en plana cultural, avui s'inicien els actes institucionals de la Diada de Catalunya. Aquesta tarda hi ha l'acte de lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. La medalla s'entregarà a la cantant Núria Feliu i al cantautor Pau Riba a títol pòstum. També es condecorarà Joaquim Arenas, pedagog i artífex de l'Escola Catalana, i a la Margarida Muset, pedagoga, inspectora i exdirectora del Servei d'Ensenyament del Català.
Abans de repassar el més destacat del dia, com sempre, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Tarda tranquil·la arreu de Catalunya. Augmentarà la nuvolositat al llarg de les properes hores, però només amb la possibilitat que s'escapi alguna gota i ben poca cosa més cap al Pirineu de Lleida, el més occidental. Per tant, doncs, tarda relativament tranquil·la, però això sí, amb calor i amb xafogues, especialment a la costa i també al prelitoral. Avui les temperatures màximes afluixen una mica, però tot i això la sensació, evidentment, és de calor. De cara a demà, continuarem amb nuvolositat variable. Al matí, clarianes, però demà, atenció, que a partir de mig matí, migdia i sobretot de cara a la tarda, augmenta i força més la nuvolositat a les comarques de Barcelona i de Girona, i aquí tindrem ruixats i també algunes tronades que localment poden tenir una certa intensitat. També arribarien cap a l'àrea del Pirineu. Demà també baixaran una mica més les temperatures, no ho farà la humitat i, per tant, es mantindrà aquesta desagradable sensació d'aixafogor que fa setmanes, per no dir mesos, que arrosseguem, especialment a les comarques del litoral i també del prelitoral.
Ah, aquesta hora està reunit el Consell del Govern del Banc Central Europeu, que està decidint una nova pujada dels tipus d'interès. Serà la segona en menys de 3 mesos, després que el juliol l'elevés fins al 0,5%.
El debat no és si pujarà o no, ja que tots els experts donen per fet, sinó que la discussió ara se centra en si la pujada serà de mig punt o directament de 0,75. Si el Banc Central Europeu opta per la segona opció, els tipus d'interès, el preu del diner que han de pagar els bancs se situarà per sobre de l'1% i seria la pujada més gran que ha fet mai el BCE en tota la seva història.
Amb aquest encariment dels tipus d'interès, el Banc Central vol aturar el consum i intentar també frenar la inflació per evitar una recessió.
Una possibilitat que cada vegada sembla més complicada. Si la mesura no funciona, el BCE pot seguir encarint el preu del diner, ja que té previstes dues reunions més abans d'acabar l'any. On sí s'està notant la mesura és a l'Euribor, l'índex de referència per les hipoteques. Ara mateix el valor ja cotitza al 1,9%, cosa que encarirà les hipoteques fins a finals d'any.
I la Comissió Europea proposarà demà als països membres de la Unió que es limitin els beneficis de les grans empreses energètiques per obtenir diners per ajudar ciutadans i empreses a fer front a les conseqüències d'aquesta inflació. També posarà sobre la taula un topall al preu del gas.
Aquestes són algunes de les mesures que es discutiran a la reunió extraordinària dels ministres europeus d'energia. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, assegura que les empreses d'energia han tingut uns beneficis enormes i que per aquest motiu vol crear una mena d'impost especial que els limiti. Von der Leyen creu que les companyies de petroli i gas han de contribuir de manera solidària per ajudar Europa a superar aquesta crisi energètica. La comissària europea també ha tornat a acusar la Rússia de Putin de manipular el mercat de l'energia per finançar la invasió d'Ucraïna i ha afegit que cal retallar els beneficis de Moscou limitant la compra de gas a aquest país.
Tot quan avui hem conegut que el preu de l'electricitat a Europa s'ha multiplicat per 6 en l'últim any i mig.
El motiu principal de l'encariment de l'electricitat s'explica pel preu del gas i la dependència que té la Unió Europea dels combustibles fòssils. Aquest rècord afecta el preu que paguen els consumidors pel subministrament. Segons la patronal de les elèctriques europees, la dada es tradueix en un increment del 84% en la factura de la llum des de principis del 2021.
Per cert, que el govern andorrà limitarà a 20 graus la temperatura dels edificis públics durant l'hivern i a 26 durant l'estiu.
El que també ha prohibit l'executiu andorrà són les estufes, ventiladors o aires condicionats d'ús individual. Aquest dimecres, el govern del país ha aprovat un decret de mesures energètiques. L'objectiu és que Andorra assoleixi entre un 15 i un 20% d'estalvi de consum energètic durant els pròxims mesos.
I tornant a Espanya, les distribuïdores d'aliments consideren il·legal la proposta de la vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, de posar un topall a la cistella de la compra.
Ho ha dit a Ràdio Estel el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Aliments de Catalunya, Roger Gaspa.
La proposta de la ministra no soluciona el problema i, a més, és il·legal. Tenim una llei de competència, som un mercat de lliure competència, no som un mercat regulat i que no podem, i està absolutament prohibit, pactar i col·lisionar i crear estructures de càrtel. I la legislació europea no ho permet.
Des de la patronal de distribuïdors proposen reduir de forma temporal l'IVA dels productes alimentaris del 21 al 4%, abaratir el cost energètic de la cadena alimentària i trobar una major bonificació dels transports.
Precisament, la ministra Díaz s'ha reunit aquest matí amb la cadena de supermercats Carrefour per parlar d'aquesta cistella de la compra i ha instat a les grans distribuïdores a arribar a un acord per també poder aplicar aquest tipus de mesura.
Sabiendo, como les vengo diciendo desde hace tiempo, que hay márgenes empresariales en las grandes distribuidoras para hacer este esfuerzo, pues que se comprometan en un momento de gran excepcionalidad con nuestro país y sí contribuyan a facilitar una cesta que sea asequible para las familias.
Anna, com planteja la ministra que sigui aquesta cistella?
Demana que els productes tinguin preus congelats, que s'allargui fins més enllà de Nadal, que hi hagi productes frescos com carns o ous, que sigui diferent cada setmana perquè les famílies puguin tenir varietat i que hi hagi una cistella específica per les persones celíaques.
Això sí, qui tampoc veu clara la proposta són alguns ministres socialistes, entre ells la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que assegura que el govern espanyol no imposarà per llei un preu màxim als aliments bàsics.
Tot i així, Montero sí que obre la porta a exigir un major esforç als sectors que s'estan beneficiant d'una forma extraordinària de la crisi. La ministra ha defensat que el que busca Díaz és un acord. Són declaracions a Telecinco.
De la misma manera que ha puesto en marcha un impuesto a las energéticas, a las empresas petroleras, a los bancos, por la subida del tipo de interés, el Gobierno no va a permitir que en esta crisis no haya una distribución justa de esa carga, de ese esfuerzo, pero en ningún caso una puesta de precios máximos o una regulación de esos precios.
Una opinió que també ha defensat aquest matí el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, que ha insistit en la dubtosa legalitat d'un topall del preu dels aliments bàsics i ha alertat que un acord amb les grans cadenes per la contenció de preus pot ser contraproduent per al petit comerç.
Tot plegat ho analitzarem en uns minuts a la nostra secció d'Economia, avui amb el Ferran Elias, que és economista de l'Espai 08 i professor de la Universitat de València.
Estel migdia.
Salut demanarà a la Comissió de Salut Pública d'avui que es torni a vacunar a l'hora de la Covid i de la grip als més grans de 60 anys. Mentrestant, el que ja se sap és que aquest any el departament vacunarà contra l'herpes zòster a totes les persones de 65 a 80 anys. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'herpes zòster és un virus que provoca una erupció cutània que surt a qualsevol part del cos i afecta els nervis que estan sota la pell. Això fa que, tot i no ser mortal, és molt dolorós, sobretot en persones grans. Per això, el doctor Albert Selva, cap de secció de malalties autoimmunes sistemàtiques del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Vall d'Hebron, ha explicat que aquesta infecció vírica pot arribar a provocar algun tipus de discapacitat.
Es diu que quasi el 50% de les persones que viurem o que viuríem fins als 85 anys desenvoluparan un herpes zòster. Per tant, el tema no és menor. Per tant, protegir aquestes persones, fins i tot aquells que ja hagin passat un herpes zòster, val la pena tornar-se a vacunar, doncs és molt important.
S'han adquirit 130.000 dosis amb un cost de 17 milions i mig d'euros. Salut ha defensat que, malgrat ser una vacuna cara, el benefici que genera és major.
Una altra novetat del calendari vacunal d'aquest any és que, per primera vegada, Salut administrarà la vacuna contra el virus del papiloma humà en nois d'11 i 12 anys. Des del 2007 ja es posava a les noies d'aquesta mateixa franja.
Catalunya esdevé així la primera comunitat autònoma en administrar aquesta vacuna als nois de 6è de primària. Per fer-ho, s'han adquirit 67.000 dosis. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assegurat que és una mesura per millorar la qualitat, l'equitat i l'accés a totes les persones que poden tenir necessitats.
Van comprovar que tenia un efecte de grup, és a dir, que les parelles d'aquestes noies tenien una reducció també de berrugues, però aquesta reducció és petita, és d'un 4 o un 6%, per tant necessitaven fer alguna mesura que augmentés l'equitat i augmentés l'efecte sobre els nois.
L'investigador de l'IRSI Caixa, Julià Blanco, ha explicat per què és important que la vacuna no només es posi a les noies. Ho ha fet en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Estel.
Es va començar amb les nenes perquè, com tots sabeu, el papiloma, la infecció pel papiloma està associada al càncer de coll d'úter. Però no només al càncer de coll d'úter. Hi ha altres tipus de càncers que també s'associen al papiloma, càncer anal, càncer de laringe. Per tant, protegir a tota la població també és important.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha reiterat la recomanació de dur la mascareta al transport públic en comptes de que sigui una obligació. Una opinió contrària a la de Blanco, que, com a expert, ha recomanat que es continuï portant obligatòriament, sobretot per prevenir els possibles repunts de casos de Covid de cara a la tardor.
De moment la deixaria com a obligatòria, pensant sobretot això, en el possible repunt de casos que podem tenir. Hem estat tot l'estiu amb la mascareta. Jo crec que aguantar-la uns mesos més en el transport públic no ens farà cap mal.
La mesura, però, està subjecta a un decret llei i, per tant, el canvi de condició de la mateixa correspon al govern espanyol.
Gràcies, Sílvia. I atenció, aquesta mesura, Educació enviarà ventiladors a les escoles i instituts que ho demanin per la calor extrema que s'han registrat en algunes aules.
De moment, entre aquesta tarda i demà divendres, el departament distribuirà 350 aparells als centres que ho necessitin i de cara al maig de l'any que ve, que és quan es preveu que comenci una altra vegada la temporada de calor, Educació farà obres per combatre les altes temperatures. El departament ha anunciat que de moment s'instal·laran tendals o persianes, però que a llarg termini es farà un estudi en profunditat de les necessitats de cada centre per tal de combatre la calor.
We'll be right back.
I a Madrid fa gairebé 4 hores que està reunit el ple del Consell General del Poder Judicial per abordar la renovació del Tribunal Constitucional. Les possibilitats que es tanqui un acord són gairebé nul·les perquè PSOE i el Partit Popular no es posen d'acord. Juïll Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Les esperances d'arribar a un acord són poques perquè no hi ha cap nom sobre la taula ni cap principi d'acord. El termini legal per aconseguir-lo s'esgota dimarts de la setmana vinent. Durant els propers dies, el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, podria convocar un nou ple extraordinari abans de dimarts, però és una opció que per ara es descarta perquè abans vol tenir garantit un tàndem entre els dos magistrats que s'han de renovar, un de progressista i un de conservador. Davant d'aquest bloqueig, la portaveu del govern, Isabel Rodríguez, ha carregat contra el Partit Popular.
Es insoportable en democracia que el principal partido de la oposición se niegue a cumplir la Constitución, que se mantenga en rebeldía. Y aquí creo que es muy importante, en el tono de la reflexión al que hacía alusión, que nos dejemos de equidistancia.
Mentre que la resta de partits del Congrés critiquen el PSOE i el Partit Popular per no desbloquejar la situació. Són Pablo Echenique, de Podemos, Edmundo Val, de Ciutadans, i Íñigo Errejón, de Més País.
Deberían haber dimitido hace muchísimo tiempo, cuando su mandato constitucional caducó.
A Carlos Lesmes lo que le pido es que no ceda al chantaje del gobierno. Esto se ha movido en un marco de chantaje del gobierno.
A mí me sorprende que de repente ahora ya descubierto que es que el mandato está caducado y que esto es terrible. Lleva con el mandato caducado 4 años. Es porque el Partido Popular, cuando está en la oposición, bloquea la renovación de organismos que entiende que le pertenecen.
La polèmica continua després que ahir el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, amenacés en dimitir si no hi havia un pacte per renovar els òrgans judicials.
Gràcies, Judit. I una notícia que hem conegut fa molt poca estona. La reina d'Anglaterra, Elisabet II, està sota supervisió mèdica a la residència de Balmoral, Escòcia.
Segons el Palau de Buckingham, els metges estan preocupats per la seva salut. El comunicat diu exactament: després d'una avaluació addicional aquest matí, els metges de la reina estan preocupats per la salut de Sa Majestat i han recomanat que romangui sota supervisió mèdica.
Turisme de Barcelona assegura que la ciutat s'ha recuperat totalment després de la pandèmia i que de mica en mica es va canviant el perfil de turista que tria la capital catalana per passar les seves vacances.
Ara mateix el turista que més visita Barcelona és l'americà, que encapçala la llista per davant del britànic, el francès i l'italià, segons les dades del passat mes de juliol. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, la directora de Turisme de Barcelona, Marian Muro, ha explicat que els esforços fets per mirar de canviar el perfil del turista que arriba a la ciutat ha donat els seus fruits.
O sigui, la ciutat s'ha recuperat totalment. S'ha recuperat des d'una perspectiva del visitant, des d'una perspectiva que crec que estem donant una mica la volta a la tipologia de visitant. I jo sempre vaig dir, quan es van fer les línies estratègiques de turisme de Barcelona, amb uns canvis molt, molt forts, amb la forma de fer promoció, de fer màrqueting, de seleccionar el client que volem, que el model no es canvia d'un dia per l'altre.
La directora de Turisme de la capital catalana també ha explicat que la despesa que fan els turistes s'ha incrementat i ara mateix la mitjana que gasten és de 100 euros per dia, sense comptar l'allotjament. Fa un any era de 70 euros. D'altra banda, ha assegurat que el turisme s'ha diversificat i aquest any un 11% dels viatgers també han visitat ciutats del voltant de Barcelona.
I encara a Barcelona, abans que acabi l'any 2023, tots els autobusos de la ciutat tindran càmeres de videovigilància que gravaran a temps real l'interior del comboi. 170 ja estan en funcionament, però n'hi haurà fins a 4.500.
En cada vehicle hi haurà entre 2 i 7 càmeres, depenent del tipus de bus. L'objectiu és que no hi hagi cap racó aliè a aquest ull de seguretat permanent. La tercera tinent d'alcalde de Barcelona i presidenta de l'empresa de transports, Laia Bonet, ha defensat que aquest projecte millorarà la seguretat del servei.
Garantir que les imatges que es graven, si és necessari, seran útils de cara al reconeixement de les persones que han participat en un presumpte delicte, si és que hi ha un requeriment judicial o policial que ens porta a utilitzar i a traslladar aquestes imatges als cossos de seguretat.
Bonet també ha afegit que la mesura, amb una inversió de 12 milions d'euros, ajudarà al control de l'ocupació dels autobusos i estén així el sistema de videovigilància que fa anys que ja funciona al metro. Actualment, la xarxa de trens compta amb quasi 3.000 càmeres dins dels vagons i prop de 5.600 andanes i estacions.
L'empresari i expresident del Barça, Sandro Rosell, ha presentat una querella a l'Audiència Nacional contra l'excomissari José Manuel Villarejo i altres comandaments de la policia per l'Operació Catalunya.
Segons Europa Press, Rosell denuncia que l'han investigat de forma prospectiva. La querella presentada aquest dimecres els atribueix als delictes presumptes d'organització criminal, acusació i denúncia falsa, falsedat documental i detenció il·legal. A més de Villarejo, la querella es dirigeix contra un excomissari, un exinspector i un exagregat de la FBI a l'ambaixada dels Estats Units.
I la Policia Nacional ha detingut a Barcelona un delinqüent francès que s'havia fugat de la presó on estava internat per haver intentat matar la seva parella.
L'home es va escapar d'una presó francesa aprofitant una visita a l'hospital i encara té pendent de complir 10 anys de condemna. El detingut, que no té antecedents a Espanya, passarà a disposició judicial per fer efectiva l'ordre europea d'entrega a França.
La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desarticulat aquest dijous una organització que venia gas refrigerant il·legal des de Barcelona i Girona.
L'organització operava de forma fraudulenta utilitzant una de les pàgines web més actives de l'Estat en la comercialització d'aquest producte. S'han intervingut 843 ampolles de gas refrigerant d'un sol ús, un producte que està prohibit comercialitzar a la Unió Europea. Els caps del grup importaven el gas de la Xina de manera irregular. Hi ha 4 detinguts per pertinença a organització criminal, contraband, delicte contra la hisenda pública i contra el medi ambient.
I abans d'anar cap als esports, un petit apunt de mobilitat pels que estigueu al volant. Està tallada aquesta hora la carretera nacional 260 a l'alçada de Peralada, a l'Alt Empordà, per un accident entre un cotxe i una moto.
Els bombers informen que la carretera està tallada en sentit Llançà. A hores d'ara hi estan treballant 3 dotacions.
Per cert, també, que ja només hi ha un carril tallat a la P7 a Sant Celoni, direcció Girona.
De totes maneres, la carretera encara acumula 5 quilòmetres de retencions. No hi ha cap accident, però un helicòpter medicalitzat ha hagut d'aterrar-hi per fer-hi una assistència.
Obrim plana esportiva. Xavi Toscano, bona tarda de nou.
Bona tarda.
A l'Open dels Estats Units, Carlos Alcaraz fa història i es planta per primera vegada a la seva carrera en les semifinals d'un gran slam i està més a prop de ser el número 1 mundial.
El jove tenista murcià ha resistit davant Jannik Sinner i s'ha acabat enduent el partit una altra vegada tirant d'èpica. Ha començat el partit guanyant el primer set per 6-3, però ha perdut els altres dos al tiebreak, que amb el 2-1 global. Alcaraz no s'ha rendit en cap moment i ha aconseguit empatar a 2. El 5è i definitiu set també ha sigut molt igualat, empatant a jocs en cada moment, però finalment l'espanyol s'ha imposat per 7-5. Així valorava Carlos Alcaraz el partit d'aquest matí.
Este partido ha sido el mejor partido que he jugado en toda mi carrera, sin ninguna duda. Después de 5 horas y cuarto, desde la primera bola hasta la última, una calidad inmensa, tanto Jannik como yo, físicamente, mentalmente, tenísticamente, como ya lo he dicho. Yo creo que no ha habido ningún bajón por ambas partes. Hemos estado los dos ahí, unos rallies increíbles después de tanto tiempo en el quinto set. En todos los sets ha habido puntazos.
Amb aquesta victòria no només es planta a les semifinals d'un torneig gran per primera vegada, sinó que ja té a tocar la primera plaça del rànquing ATP. Dilluns, Carlos Alcaraz serà el millor tenista del món si arriba a la final, sempre que no hi arribi també Casper Ruud i la guanyi. Alcaraz s'enfrontarà ara a les semis al nord-americà Francesc Tiafoe, que ja es va de fer de Nadal en el partit de vuitens de final. L'altra plaça per a la final se la jugaran Khachanov i Casper Ruud en el quadre femení. Les semis les jugaran d'una banda i Gasviatek i Arina Sabalenka i de l'altra Carolina García i Jorge Veu. Encara en tenis, la setmana que ve comença la fase de grups de la Copa Davis masculina a València i el català Albert Ramos ha estat convocat a darrera hora per suplir la baixa d'Alejandro Davidovich, que no hi podrà participar per lesió.
Déu-n'hi-do quants noms complicats avui, Xavi. En futbol, després de la primera jornada de Champions disputada ahir, aquesta nit comença una nova edició de l'Europa League.
I bon paper ahir dels dos equips de la Lliga Espanyola a la Champions. El Barça va golejar 5-1 al Victoria Pilsen i l'Atlético de Madrid va guanyar en l'últim sorpís 2-1 al Porto gràcies a un gol al temps de descompte d'Antoine Griezmann. Aquesta nit arrenca l'Europa League amb la Real Societat i el Betis com a únics representants. Tots dos juguen fora de casa. El Betis viatja a Helsinki per enfrontar-se a l'XJK a 6:45 de la tarda i els bascos juguen a Old Trafford contra el Manchester United a les 9 de la nit. Els dos partits es poden seguir per Movistar Liga de Campeones. De la seva banda, el Villarreal comença també avui la disputa de la Conference League, on parteix com a favorit. Els groguecs s'enfronten al Lech Poznan de la ciutat de València a partir de 6:45.
En bàsquet, l'ACB canvia algunes normes del seu reglament per donar més agilitat als partits i evitar tantes interrupcions.
A partir d'aquesta temporada temporada durant els primers 38 minuts de joc no caldrà que els àrbitres toquin la pilota abans d'un servei de banda o de fons al camp propi de l'equip atacant i els jugadors podran reprendre el joc immediatament. D'altra banda, també s'amplia a 2 el nombre de vegades que els tècnics poden demanar revisar una decisió arbitral a través de l'instant replay, que es mantindran si canvia la decisió arbitral prèvia i els perdran si es confirma. Per cert, que el bàsquet Girona ha comunicat aquest migdia la lesió del jugador Jaume Sorolla, que pateix una fascitis plantar al peu esquerre que es va fer en el partit de pretemporada jugat contra el Joventut de Badalona dissabte. Encara no se sap el temps de baixa ni tampoc si podrà començar la fase regular de la Lliga, que comença a finals d'aquest mes.
I en ciclisme està en marxa la 18a etapa de la Vuelta.
El recorregut d'avui ha començat a Trujillo i acabarà a Alto de Piornal, per tant una etapa de muntanya de 192 quilòmetres amb l'ascens a 2 ports de primera categoria i un de segona. Ara mateix Richard Carapaz lidera aquesta etapa. La Vuelta acaba diumenge i a falta de 4 etapes. Evenepoel segueix liderant la general, seguit d'Enric Mas a 2 minuts i un segon. Juan Ayuso és tercer a 4 minuts i 5 segons.
I avui acabem amb waterpolo, perquè aquesta tarda la selecció espanyola juga una plaça per la final de l'Europeu.
Els espanyols s'enfronten a les 6 de la tarda al combinat d'Hongria. Si guanyen aquest partit i arriben a la final, se les veuran amb el vencedor de l'altre semi, que es disputarà més tard, a 2:15, entre Itàlia i Croàcia. I aquest dimecres també s'ha classificat per a la final de l'Europeu. La selecció femenina la jugarà contra Grècia.
Gràcies, Xavi. Us ho dèiem en portada, aquest any una de les principals preocupacions de totes les crisis és l'economia. Per això, cada setmana, un economista de l'Espai 08 ens ajudarà a entendre com funciona aquesta economia i què és el que fa que la notem més o menys. Avui, per estrenar secció, tenim el Ferran Elias, que és professor d'Economia de la Universitat de València. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana. Moltes gràcies per convidar-nos.
A tu per venir. Abans de començar a entrar en la secció, el que sí que us havíem explicat que estàvem pendents de la decisió del Banc Central Europeu, que ja l'hem conegut, i és que ha decidit pujar el tipus d'interès 0,75 punts. Així doncs, es confirmen les previsions dels experts i el BCE situa el preu del diner a l'1,25%. Pau Massip.
Sí, és la pujada més gran que ha fet el Banc Central Europeu en la seva història i situa el preu del diner per sobre de la barrera de l'1%. Des del banc, el Consell de Govern diu que amb aquesta pujada es vol aconseguir retornar la inflació al 2% a mitjà termini, i és que el Consell de Govern de l'entitat considera que la inflació segueix sent excessivament elevada i per això no descarta fer més pujades abans de finals d'any, com la que ja va fer, per exemple, el juliol, quan va situar els tipus d'interès al 0,5%.
Gràcies, Pau.
De res.
Ara sí, Ferran, què suposa aquesta pujada dels tipus d'interès directament per les nostres butxaques?
Doncs, en primer lloc, el que causa una pujada dels tipus d'interès és un encariment del crèdit, el que té repercussions en disminució de les inversions o disminució del consum a crèdit, bàsicament perquè aquest s'encareix. Per exemple, totes aquelles persones que tinguin hipoteques a tipus variable, doncs veuran com les seves hipoteques a final de mes seran més cares pel pagament d'un tipus d'interès més alt. El Banc Central Europeu pren aquesta mesura perquè vol reduir la demanda sobre l'economia. Encarint la inversió o el consum, el que vol és reduir la demanda perquè això alleugereixi la pressió sobre els preus. Aquesta, diguéssim, és la lògica de la mesura que s'ha pres, però penso que no està gens clar si això finalment tindrà l'efecte esperat de reducció de la inflació, perquè aquesta al final té uns orígens bastant diferents dels de demanda. És principalment una inflació que s'anomena d'oferta, de preus de matèries primeres, de preus d'energia, com el gas natural o el petroli, i també de problemes en les cadenes de subministrament des de que va esclatar la pandèmia de Covid l'any 2020. Aquesta és una de les, diguéssim, la lògica de reducció de la demanda, tot i que no està gens clar que això sigui... de fet, l'evidència apunta que aquest factor no és el causant de la inflació. Per altra banda, un dels motius pels quals el Banc Central Europeu augmenta el tipus d'interès és per seguir la línia marcada per la Reserva Federal d'Estats Units, el Banc Central d'Estats Units. Últimament, el dòlar s'estava apreciant, principalment perquè havia augmentat el tipus d'interès de la Reserva Federal, per la situació d'incertesa a Europa, i això també implica que, com que la majoria de matèries primeres i el petroli es compren en dòlars, a mesura que en termes d'euros és més car comprar dòlars, implica que comprar totes aquestes matèries primeres i energia també s'encaria i, per tant, està amb important inflació. En aquest sentit, la pujada de tipus d'interès sí que podria tenir un efecte de reducció de la inflació, però també crec que això té les seves limitacions, ja que el Banc Central Europeu, la Reserva Federal, ja està pensant en tornar a pujar els tipus d'interès. Per tant, el Banc Central Europeu hauria de seguir en aquesta línia si no vol seguir important inflació, i això té problemes socials greus, perquè una de les conseqüències de refredar l'economia, de refredar la demanda, és l'augment de l'atur i, per tant, patiment social amb totes aquelles persones que poden veure la seva feina amenaçada.
Clar, perquè tu ara ens explicaves, no?, això de que un dels motius pel que puja el tipus d'interès aquí és perquè està també pujant a la Reserva Federal, als Estats Units. Clar, això és un peix que es mossega la cua. Com es pot aturar aquest... no? Perquè si tota l'estona funciona així, sempre seguirà pujant, no?
Jo crec que la millor manera per poder-ho aturar és, diguéssim, eliminar de l'horitzó les perspectives inflacionàries. I aquí hem d'anar a l'arrel del problema, o almenys una de les arrels del problema és la guerra a Ucraïna, i per tant penso que una manera d'evitar aquesta escalada de preus seria començar seriosament a pensar en una sortida dialogada, pactada, a la guerra a Ucraïna. Això segurament faria millorar les expectatives de preus, faria baixar les expectatives de preus de gas natural o de petroli, i podria tenir, aleshores, que fer innecessària aquestes polítiques d'encariment del tipus d'interès. A més, penso que és important també considerar que l'augment dels tipus d'interès, com us deia abans, el que fa és encarir la inversió, i, per tant, també dificulta la possibilitat de fer una transició energètica, és a dir, inversió en més energies renovables, si és més cara, perquè han pujat els tipus d'interès, es farà en menor mesura. I això seria, en últim moment, un altre factor que ajudaria a baixar la inflació. No dependre tant del gas, no dependre tant de les energies fòssils, això també queda en entredit o dificulta aquesta mesura del Banc Central Europeu.
Clar, perquè avui estàvem tots pendents, no?, d'aquesta mesura del Banc Central Europeu, d'aquesta pujada històrica dels tipus d'interès que s'aplicarà, però el Banc Central Europeu pot canviar sovint això? És a dir, podríem esperar que torni a baixar d'aquí a relativament poc, o al contrari, que torni a pujar, que hi hagi un canvi d'aquí poc, un altre cop?
És molt improbable que hi hagi una reducció dels tipus d'interès, i en canvi, sabent el que sabem, és molt probable que segueixin pujant. Si mires la sèrie històrica dels tipus d'interès del Banc Central Europeu, el que veus és que, en general, són molt estables. Per exemple, des de 2015 no hi havia cap canvi significatiu en els tipus d'interès, fins que no van començar a haver-hi aquestes pujades recents. O si mires també com van estar evolucionant tot just abans de la crisi que va començar el 2008, el tipus d'interès va necessitar un any i mig per pujar de 2 al 4%, des de finals de 2005 a l'estiu del 2007. El que vull dir amb això és que quan s'inicia una tendència, aquesta tendència acostuma a allargar-se durant un període relativament llarg de temps.
Encara, no, parlant dels preus, avui explicàvem, no, que ja la ministra Yolanda Díaz està proposant posar un topall a la cistella de la compra, tot i que també és una mesura que des de la patronal ja diuen que és il·legal. No sé si econòmicament seria una solució viable, no, per intentar lluitar una mica contra aquest IPC que no para de pujar.
Val. Jo penso que no és il·legal. Aquí crec que les declaracions de la patronal tenen més a veure amb que tenen por a perdre un dels poders principals que tenen com a empresaris, que és el de poder fixar els preus, que al final és una variable que determina en gran mesura els seus beneficis. I tenim exemples de que no és il·legal. Preus controlats o preus administrats o topalls, en tenim diversos exemples. Per exemple, el salari mínim no deixa de ser un preu mínim a la remuneració al treball. O durant la pandèmia també es va aprovar un preu màxim a les mascaretes. Per tant, si tenim casos en què això ha estat possible, per mi és evident que no és il·legal. El topall, el preu del gas, també és un altre exemple. Si seria una solució, jo crec que és una solució, pot ser una solució important, sobretot per alleugerir el cost d'adquirir aliments de totes les famílies. En aquest sentit, el tema de controlar els preus durant molt de temps ha estat, jo crec, un anatema pels economistes. De tota manera, hi ha experiències històriques que ens mostren que són útils i que poden funcionar. Per exemple, hi ha un llibre molt petit d'un economista que es deia John Kenneth Galbraith, que fa una teoria sobre el control de preus basada en la seva experiència com a director de l'Oficina d'Administració de Preus dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. I allà argumenta com s'ho van fer, quins van ser els criteris, els factors bàsics perquè el control de preus fos exitós. Per exemple, una de les seves lliçons és molt més fàcil administrar els preus públicament en aquelles indústries on existeix concentració empresarial, és a dir, on hi ha poca competència. Bàsicament perquè aquestes empreses ja funcionen en certa manera controlant els preus, en el sentit de que no estan subjectes a la competència, sinó que decideixen quins són els preus que volen posar als seus béns o serveis. Un llibre més recent d'una economista que treballa als Estats Units, es diu Isabella Weber, explica com la transició de la Xina cap al capitalisme, un element clau perquè aquesta transició fos exitosa i garantís el creixement econòmic, va ser el control de preus en molts sectors econòmics. I en el seu llibre ho contrasta amb l'experiència de Rússia els mateixos anys, o l'experiència de la Unió Soviètica, quan va caure el mur de Berlín. En el cas de Rússia, els preus es van liberalitzar massivament, va haver una inflació molt gran, que finalment va repercutir en una caiguda de la producció també massiva del voltant del 50% del PIB. En canvi, Xina, afrontant reptes similars, va aconseguir controlar la inflació i va aconseguir, a més, que el seu país segueix creixent econòmicament. Per tant, crec que estem entrant en un moment molt interessant de discussió de política econòmica, on s'obren noves possibilitats per pràctiques o polítiques econòmiques que no havien estat gaire en voga.
Clar, perquè tu ara parlaves, no?, de, per exemple, la gent que només cobra el salari mínim. També parlem molt, no?, de com afectarà la pujada de preus a les famílies, com pot afectar, no?, aquest tipus d'interès a les hipoteques, però també un dels sectors que també es poden veure molt afectats per totes aquestes mesures i aquests augments de preus són els pensionistes. No sé de quina manera els afectarà aquests canvis, sobretot amb el que ha anunciat avui, no?, el Banc Central Europeu.
Doncs, en principi, els pensionistes poden estar tranquils perquè per llei, hi ha una llei que es diu Llei de Garantia del Poder Adquisitivo de les Pensiones de l'any 2021, que el que garanteix és que les pensions s'actualitzaran segons l'IPC. És a dir, si augmenta la inflació en 10%, en principi, al cap de l'any, les pensions s'han d'actualitzar d'acord amb aquest índex. A més, a principis d'aquesta setmana, crec que va ser el president Pedro Sánchez va fer unes declaracions en què es comprometia a actualitzar les pensions segons la inflació. Així que, en principi, almenys s'haurien d'actualitzar segons amb la pujada dels preus.
I per altra banda, també ho estem explicant aquests dies, demà es reuneixen els ministres d'Energia de la Unió Europea per fer front a aquesta inflació energètica que hi ha, i la Comissió Europea ja ha anunciat algunes de les mesures, i una és que proposarà que es limiti els beneficis de les empreses energètiques. Quines opcions hi ha d'aplicar aquesta mesura i com es pot fer?
Aquí hi ha diferents qüestions. Si de cas, em centro primer en un dels anuncis que ha fet la Comissió Europea, que es proposa tenir un límit de 200 euros per megawatt per aquelles energies que no siguin el gas.
Uh-huh.
D'acord? Aquí, amb la informació que tenim ara mateix, jo entenc que això és una mesura similar a la de l'excepció ibèrica, en què bàsicament trenca parcialment el conegut com a sistema marginalista. Què és el sistema marginalista? És com es fixa el preu de l'electricitat, en què, bàsicament, cada hora de cada dia s'està fent una subhasta en què primer van entrant les energies més barates, com poden ser l'eòlica, la solar, la hidràulica o la nuclear, que tenen costos de producció molt baixos, propers a zero, i a poc van entrant les energies més cares, finalment, el gas. En el sistema marginalista, el preu el marca l'energia més cara, i és el preu que es pagarà per totes aquelles energies. Per posar un exemple que s'entengui més fàcilment, el sistema marginalista el que implica és que si nosaltres anem a comprar al súper i comprem pernil del més bo i també comprem ous, adquirirem tots dos productes al preu del pernil. D'acord? Això és el sistema marginalista. En el moment en què la Comissió Europea proposa posar un límit de 200 euros al preu que es paga pel gas, el que vol dir és que les energies que no són gas, com a molt, es pagaran a aquests 200 euros. Com ens pot beneficiar això a Espanya? És difícil de dir ara mateix. El topall del gas està pactat entre 40 i 70 euros per megawatt hora. Va començar a 40 i cada mes puja en 5 euros. Per tant, dubto que l'excepció ibèrica s'elimini i s'actualitzi aquest nou topall a 200 euros segons proposa la Comissió Europea. Suposo que l'excepció ibèrica, com bé diu el seu nom, es mantindrà com a excepció, però, per altra banda, també és una mesura temporal. Uh-huh. Es va anunciar per uns quants mesos, per tant, pot ser que en el moment en què s'acabi el període d'aplicació de l'excepció ibèrica, ens trobem que el topall del gas és molt més alt que el que es va pactar a la primavera d'aquest any. Això pel que fa a com funcionaria aquest topall, crec, per altra banda, que el que seria més important, i de moment no em sembla que estigui prou a la taula, a la discussió pública, és acabar amb el sistema marginalista, acabar amb el fet de que les energies es compren a preus que no necessàriament tenen a veure res amb el seu cost de producció. Crec que això seria un altre factor molt important que disminuiria el preu de l'electricitat, és a dir, deixar de comprar els ous al preu del pernil.
Clar, però...
O el preu d'un pernil, diguéssim, una mica rebaixat.
I realment és viable, no?, fer aquest canvi, no?, de deixar de fer servir aquest sistema marginalista. És a curt termini, les empreses energètiques, els governs, es podria fer?
Penso que sí. La majoria, o sigui, crec que el sistema marginalista és una excepció. La majoria de mercats no funcionen d'aquesta manera tan curiosa, en què simplement es paga el preu de l'energia més cara. De fet, crec que és molt important deixar de sortir del sistema marginalista per poder mantenir l'economia tant de les llars com de les empreses en un bon funcionament. Si l'energia segueix encarint d'aquesta manera, tindrem problemes molt més greus que no pas trobar una alternativa al sistema marginalista. Per altra banda, com es pot fer? Maneres de sortir. Una altra de les mesures que proposa la Comissió Europea és fer un nou impost als coneguts com a beneficis caiguts del cel, és a dir, en aquesta remuneració extra que reben les empreses pel fet que el gas s'ha encarit. Aquesta mesura crec que és una idea en la bona direcció i també pot ajudar a facilitar trencar el sistema marginalista. En la mesura en què les empreses energètiques no rebin els grans beneficis quantiosos que estan rebent ara mateix, per elles deixarà de tenir sentit també aferrar-se a la defensa d'aquest sistema marginalista. Per tant, això pot reduir les seves pressions de lobby en contra de canviar el sistema marginalista. A la vegada, crec que l'impost sobre els beneficis caiguts del cel es podria fer servir per invertir en renovar la producció d'energia a nivell europeu. Inversions en energia termosolar, en energia solar, en energia eòlica, etcètera, etcètera, i a poder ser d'una xarxa descentralitzada.
Doncs Ferran Elias, economista de l'Espai 08 i també professor de la Universitat de València, moltes gràcies per haver estrenat avui amb aquesta secció d'economia, per ajudar-nos una mica a entendre tot el que ha passat avui a nivell econòmic, i ens tornem a trobar d'aquí a unes setmanes.
D'acord, moltes gràcies, Diana. Adéu.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I abans d'obrir Plana Cultural Olma, una notícia que hem conegut d'última hora: els majors de 80 anys i a la residència rebran quarta dosi de la vacuna de la Covid a partir del 26 de setembre. Aquest divendres arribarà la primera remesa de dosis de vacunes adaptades a la variant Omicron i es distribuiran la propera setmana a les diferents comunitats autònomes.
Sí, per tant, ara faltarà saber quin dia s'iniciarà la vacunació amb la quarta dosi a Catalunya. El Ministeri de Sanitat també ha avançat que la campanya de vacunació de la grip començarà a partir del 17 d'octubre. En aquest cas, però, les vacunes posaran en funció de la disponibilitat i de la situació epidemiològica que hi hagi a les diferents comunitats autònomes.
I ara sí, obrim Plana Cultural, perquè avui s'inicien els actes institucionals de la Diada de Catalunya. Aquesta tarda, a les 6, es farà l'entrega de la Medalla d'Honor del Parlament, i en la categoria d'or rebran el títol pòstum el cantautor Pau Riba i la sencenca Núria Feliu. També s'entregarà una medalla d'honor a Joaquim Arenas, pedagog i artífex de l'Escola Catalana, i a la Margarida Muset, pedagoga també i inspectora i exdirectora del Servei d'Ensenyament del Català.
Els actes institucionals de la Diada continuaran el cap de setmana del 10 i 11 de setembre amb una celebració popular a les portes del Palau, oberta a la ciutadania i que inclourà concerts, cultura popular i gastronomia, i que commemorarà també el 90è aniversari de la Diada Cambra. I per cert, que durant aquests dos dies també hi haurà jornada de portes obertes al Parlament.
I encara sobre condecoracions, la il·lustradora Roser Capdevila i el mecenes i empresari Antoni Vila Casas han rebut també aquest dimecres al vespre la Medalla d'Or de la Generalitat de mans del president Pere Aragonès.
Sí, l'executiu ha distingit Capdevila per la seva trajectòria com a il·lustradora, popularment, jo crec que la coneixereu per això, reconeguda pels personatges de les Tres Bessones, els mítics, uns personatges que, atenció, s'han traduït a 35 llengües i han arribat a formar part dels dibuixos de 158 països. Així, agrairia aquest dimecres Capdevila el suport rebut durant tots aquests anys, fent èmfasis a un col·lectiu molt especial.
I no vull oblidar els nens i les nenes que han sigut els principals clients. Per tots ells, un gran petonàs.
De fet, la mateixa Roser Capdevila aquesta setmana reconeixia, explicava que els reis d'Espanya actuals li van cantar la cançó de les Tres Bessones, que a mi em sembla increïble.
Una dada rellevant, Diana. Pel que fa a la condecoració de Capdevila i la seva trajectòria, el que destaca és el seu compromís amb el país com a mecenes cultural a través de la Fundació Vila Casas. I dels guardonats aragonès, ha destacat que amb el seu esforç i talent han construït els fonaments culturals de Catalunya, i també que han estat referents i exemple de com es construeix una nació.
I més enllà d'aquestes condecoracions, la música en directe i les discogràfiques catalanes han recuperat les xifres d'abans de la pandèmia, segons exposen les dades de l'Anuari de la Música, presentat aquest dimecres pel grup Enderrock i l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de la Pandèmia.
Així doncs, Diana, la indústria musical es va recuperant del sotrac que va suposar la pandèmia i ha tancat el 2021 amb tan sols un 15% menys de facturació que el 2019 abans de la pandèmia. Això sí, per entendre-ho, aquestes xifres són bones, perquè el 2019 hem de tenir present que hi va haver un rècord de facturació en el món musical. De l'Anuari de la Música 2022 destaquem, sobretot, que per primera vegada en tota la història, el català és la llengua preferent en la música en viu. Així ho ha anunciat el director editorial del grup Enderrock, Lluís Gendrau.
Per primer cop a la història, la música en viu en català s'imposa al castellà i l'anglès. En l'enquesta a la gent que va a concerts, els catalans diuen que van anar més que mai a concerts de música en català, per davant dels que van anar en castellà o en anglès. Fins i tot, la dada és important, es passa d'un 45% a gairebé un 56% de catalans, més de la meitat, que diuen que han anat, l'últim concert que recorden és de música en català.
Evidentment, Lluís Andrau, el director editorial del grup Underrock, ha celebrat aquestes bones dades, però també, atenció, ha assenyalat que les artistes femenines han perdut terreny als escenaris i la paritat de gènere ha caigut, situant-se les xifres que hi havia el 2017, quan es van començar a comptabilitzar. De fet, tan sols un 35% dels artistes que van actuar van ser dones o grups mixtos. Encara queda camí a recórrer. I, per cert, que a banda de les dades que inclou la publicació, aquest dimecres Andrau també ha avançat xifres de l'assistència a festivals del 2022. Destaca que el total de públic als festivals del conjunt dels Països Catalans ha augmentat un 20% respecte de les xifres del 2019 d'abans de la pandèmia. Pel que fa a les estrenes de festivals, obres de teatre i pel·lícules destacades de la setmana, per una banda tenim aquest dijous, que comença la coneguda Fira de Tàrrega, el mercat internacional de les arts escèniques més important i amb més trajectòria d'Espanya i un dels més rellevants de tota Europa. Fira se centra sobretot en les arts de carrer, els espectacles visuals i no convencionals.
I també hi haurà lloc pel tradicional mercat de paradistes, on s'hi poden trobar productes de proximitat que responen a criteris com la manufactura, la qualitat o també l'originalitat. Pel que fa a la programació, aquest any destaca la presència de la Carbonera Itinerant, que és una llibreria mòbil. El divendres i el dissabte hi haurà l'actuació de la Batbatuca, que és el que estàvem escoltant, que és un cercavila poc de... Poc convencional, també, eh? Sí, poc convencional. De percussió i moviment. I bé, fins aquest diumenge la ciutat s'omple de moltíssimes propostes escèniques i musicals, i si voleu descobrir més informació sobre la programació ho podeu fer a través del web firatàrrega.cat. I si no, a l'Alt Empordà, Castelló d'Empúries, concretament aquest cap de setmana se celebra el Festival Medieval Terra de Trobadors. El poble empordanès aglutina diversos mercats medievals, conferències i exposicions que transporten els visitants a l'època medieval.
Sí, de fet, el Festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries és un dels primers festivals culturals d'ambientació històrica de tot Catalunya i és l'esdeveniment cultural del poble més important de tot l'any. Si aneu, us recomano que us vestiu una mica de l'època, perquè els locals, els castellonins, ho viuen amb molta, molta passió i es cuiden de cada detall de la decoració i de la vestimenta, fins l'últim detall, tots van vestits d'època. I, per cert, també, pels qui tingueu fills, és un molt bon pla de cap de setmana perquè té una potent programació infantil que la podeu consultar al web de terradetrobadors.com.
Primer cal anar a comprar roba, però veig
sí.
Difícilet.
No, però de veritat, si aneu ben vestits d'època, perquè si no sereu vosaltres els estranys, les persones que van com
no
de dia a dia.
No els que van vestits d'època medieval.
Exacte, d'això es tracta.
I avui en Posta comencen els actes del Festival Internacional de Cinema Fantàstic, Terror i Gore, que és el Fango Fest. La 13a edició d'aquest festival es projectarà en un total de 117 curtmetratges, 8 pel·lícules i també un documental, tots ells dintre dels gèneres de cinema fantàstic, de terror o de gore.
I el director del festival, en Jacint Espuny, ha destacat que l'edició d'enguany tornarà a ser gratuïta i que s'hi estrenaran obres en primícia, a més de 3 llargmetratges que han passat pel Festival de Sitges, i també hi haurà la presència de directors i creadors internacionals. Així doncs, fins aquest diumenge podeu anar al Casal d'Amposta a gaudir d'aquest festival.
I pel que fa a les estrenes cinematogràfiques...
Oh, venga ya.
Tiene que ser una broma.
Perdone, por favor, me gustaría cambiar de asiento. Estuvimos casados.
19 años terribles.
Solo estuvimos casados 5.
Cuento la recuperación.
Entre les estrenes destaquen la pel·lícula Viaje al Paraíso, que estàvem escoltant ara el seu tràiler, amb el retorn de Julia Roberts i George Clooney com a protagonistes.
I tant que destaca. Aquesta pel·lícula narra la història d'una parella de divorciats que, tot i tenir-ne molt poques ganes, s'han de tornar a reunir després de molt temps. El motiu, us preguntareu? Doncs que la seva filla ha decidit casar-se a Bali amb un jove que ha conegut i diu que és l'amor de la seva vida. Què fan la parella de divorciats i sense fer cap spoiler? Doncs se les ingenien totes per aturar aquest casament i perquè la seva filla no hagi de viure el que han viscut ells.
Moltes ganes de veure-la, perquè és la Julia Roberts tornant a fer comèdies romàntiques, que feia molt de temps que no en feia. I també arriba a la pantalla la pel·lícula La huérfana, primer assassinato, dirigida per William Brembel.
¿Qué hace él aquí?
Hemos encontrado a vuestra hija. Está viva.
Prepárese para los cambios. Tenemos una terapeuta infantil.
Les protagonistes són Isabel Furman i Julia Stiles.
Sí, bé, Lina Klammer, orquestra un pla d'escapament brillant d'un centre psiquiàtric, és a dir, es vol escapar d'un psiquiatre, d'Estònia i viatja fins als Estats Units i es fa passar per la filla desapareguda d'una família que té molts diners. No farem cap spoiler, jo només us dic que el tràiler ja fa molta por, però pinta molt bé aquesta pel·lícula.
I a més és la segona part, o no sé si és una... És a dir, ja s'havia fet una pel·lícula de la huérfana que, molt recomanable, fa molta por i és molt original, és una por molt diferent. Veurem aquesta si pot seguir sent tan original.
Ja en parlarem, doncs.
En parlarem. Una altra pel·lícula de terror que s'estrena demà a les sales és 3.000 anys esperándote, que està dirigida per George Millen, i amb Idris Elba i Tilda Swinton com a protagonistes.
La història és ben curiosa perquè una doctora en literatura, la Lita Vini, que l'encarna l'actriu Tilda Swinton, té una plàcida vida, però de cop i volta, per art de màgia, se li desperta un geni que li ofereix concedir-li tres desitjos a canvi de la seva llibertat. I no farem cap spoiler perquè no l'hem vist.
Exacte, de moment ens hem d'esperar encara. I acabem amb música, perquè avui el grup de música K-pop Blackpink, que no sé què és, ha anunciat que actuarà al Palau Sant Jordi el proper 5 de setembre. Aquesta serà l'única parada a l'estat d'una gira europea i nord-americana que arrenca a finals d'octubre als Estats Units.
I a més de la capital catalana, la gira de les Blackpink passarà també per 14 ciutats com Los Angeles, Chicago, Londres, París, Berlín, Copenhagen o Amsterdam. La venda oficial d'entrades pel concert a Barcelona arrencarà el 16 de setembre, encara que a partir del 13 de setembre s'iniciarà la venda anticipada i es preveu que omplin el Palau Sant Jordi.
Gràcies, Dolma. Avui és l'aniversari de Richard Hughes, el bateria de la banda Keane. Des de 1995, els britànics han triomfat amb temes com aquest Somewhere Only We Know, que escoltem i que també hem escoltat moltes vegades en moltes sèries, en moltes pel·lícules. Nosaltres ho deixem aquí, Olma. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins informatius. Però ara us deixem amb la caravana de Joan Trias. Gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.